Són les 11. El 23 de setembre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora durant la qual parlarem d'òpera. I de quina òpera? Li va suposar un calvari a Dmitri Xostakovich perquè a Stalin no li va agradar l'obra. Lady Macbeth de Mtsensk obrirà dimecres la temporada del Liceu i tenim la sort de poder-ne parlar reposadament amb el director d'escena, Àlex Oller. Els Jocs Paralímpics de París ens van deixar moments memorables. Un dels més dramàtics el va protagonitzar Helena Congost. El va recollir des del The New York Times a mitjans de tot el món. Era tercera, ja havia fet el més complicat, tota la marató a les cames. Ja no corria ni tan sols per damunt de l'asfalt, sinó de la pintura blava de l'arribada. El seu guia, però, va tenir un problema físic i durant un instant, només un instant, va deixar la corda que els unia per assegurar-se que el seu guia no queia a terra. Li van retirar la medalla. Serà aquí, al Catalunya Nit, d'aquí uns moments, juntament amb la nedadora Núria Marquès, que ha tornat de París amb 3 medalles. Els dilluns parlem d'esport a la nostra manera i a la manera també del Toni Padilla. Per això, abans de parlar amb aquestes dues esportistes, explicarem d'on venen els Jocs Paralímpics perquè tenen història. És dilluns i hem rebut la vinyeta de la Flavita Banana i et vol el seu equip. Ella ha fet el dibuix, però la frase que ha de completar aquest dibuix te la deixa per tu. I ens acompanya, com sempre, una persona, la tinc aquí a la meva esquerra, que no podem avançar-te qui és, però li hem fet un encàrrec, que després d'escoltar-nos atentament durant tot l'informatiu, ens digui al final si ha après alguna cosa amb el Catalunya Nit. Segur que nosaltres també aprendrem coses d'ella, ja ho veureu. Ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, 5 minuts per posar-nos al dia amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Israel ha bombardejat avui una mica més. En un sol dia, més de 1.000 objectius al Líban.
Sí, i els atacs ja han provocat almenys 492 morts i 1.645 ferits, dades actualitzades d'ara mateix. Milers de persones estan fugint del sud, que és la zona més afectada, en l'ofensiva contra Hezbollah més mortífera dels últims 20 anys. Així és com ho expliquen algunes d'aquestes persones.
Estan trucant a tothom i amenaçant-nos per telèfon. Per això som aquí, per recollir el nostre fill de l'escola. La situació no és gens reconfortant.
Hem rebut amenaces per telèfon dient que volen atacar Beirut. Adéu.
L'operació israeliana s'emmarca en la voluntat de Benjamin Netanyahu de restaurar, diu, la seguretat al nord d'Israel. Els Estats Units treballen, asseguren, per intentar desescalar la situació bèl·lica al Líban i el president de l'Iran acusa Israel de voler expandir el conflicte. Per cert, que el govern espanyol ja recomana als ciutadans que estiguin al Líban que marxin del país pels seus propis mitjans.
La riquesa s'està acumulant en molt poques mans i Oxfam Intermón avisa que la hiperconcentració de poder frena la resolució dels grans problemes al món.
Els esforços per lluitar contra la crisi climàtica, la pobresa o la desigualtat estan amenaçats, segons aquesta ONG, pels ultrarics i les megaempreses. Oxfam Intermón denuncia que aquestes persones i societats tenen prou poder per fixar les regles del joc al seu favor. Javier Carbonell, director adjunt de Future Policy Lab, i coeditor del llibre La desigualdad en España, diu que tot plegat acaba amenaçant la pròpia democràcia. Ho ha dit en una entrevista aquí al Catalunya Nit.
La democràcia necessita una base d'igualtat no tan sols formal, sinó també material. Augmenten els rics i les persones més pobres i la classe mitjana desapareix. I això crea tota una sèrie de problemes i de situacions que fan que desestabilitze la democràcia i ens juguem veritablement el nostre sistema polític.
Escalada en la guerra oberta Esquerra Republicana pel control del partit en el Congrés del novembre.
Oriol Junqueras ha tornat a vincular els afins a Marta Rovira amb les campanyes de desinformació del partit, com ara els cartells denigrants amb els germans Maragall. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha insistit que mai va estar el cas de l'existència de l'estructura B d'Esquerra perquè l'objectiu dels seus promotors va ser saltar-se la presidència del partit.
Es van conjurant que no ho sabés. Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés i que quan vaig sortir de la presó doncs continués sense saber-ho.
Marta Rovira ha reaccionat a la xarxa X dient que per responsabilitat no replicarà les acusacions de Junqueras fins que deixi la Secretaria General.
Hi ara un altre tipus de guerra perquè l'administració Biden, i més concretament el Departament de Comerç, ha proposat prohibir el software i el hardware xinesos i russos en els vehicles connectats que circulin pel país.
D'aquesta manera es vetarien els vehicles procedents d'aquests dos països. A Washington temen que Pequín i Moscou puguin recopilar dades sobre conductors nord-americans o piratejar de manera remota altres cotxes. La prohibició del software xinès i rus entraria en vigor el 2027 i el del hardware el 2029.
I ens queden uns segons per una informació d'aquelles que poden fer servei.
Sí, sapigueu que avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a persones de més de 80 anys a les residències de gent gran i a les dones embarassades. L'objectiu és protegir els més vulnerables, que poden tenir complicacions relacionades amb els virus que circulen especialment ara a la tardor i també a l'hivern. Recordeu que per a la resta de la població a qui se li recomana la vacuna, la campanya començarà la segona quinzena d'octubre.
Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
El que passa al món és cosa del Sergi Molero, excepte aquelles persones que es dediquin a l'esport, perquè tot això ens ho explica el David Oach. Bona nit.
Bona nit, què tal?
Avui comencem a la infermeria del Barça, que cada vegada hi ha més gent, eh?
Sí, està més atapeïda. Per variant de parlar d'un nou lesionat al Barça, el vam conèixer ahir, de fet, en aquest Villarreal-Barça d'ahir, va ser Ter Stegen. Sí. Avui mateix ja l'han operat. Recordem-ho, té un trencament complet del tendó rotulià del genoll dret, i el comunicat mèdic al Barça ha emès a continuació, després de la intervenció de Ter Stegen, doncs no especifica el temps de baixa, però en aquests casos, vaja, es parla de lesions ben llargues, a punt de perdre's ja el que resta de temporada, i ara, per tant, el Barça es queda amb dos porters, Iñaki Peña, que va ser qui el va substituir ahir en la segona meitat, al camp del Villarreal, i també amb Mander Astràlaga.
Ara, per tant, el club ha de decidir si fitxa porter o no. En cas que decidís que sí, podria trobar un recanvi a Ter Stegen?
Sí, el Barça té aquesta opció de fitxar perquè, com ara dèiem, aquesta baixa de Ter Stegen és de llarga durada, i pel que fa al fair play financer, que és el primer que mira el Barça quan ha d'anar al mercat, sí. Doncs en aquests casos de baixes llargues de 4 mesos o més, doncs la Lliga de Futbol Professional fa una excepció i permet utilitzar el 80% de la fitxa del jugador que es lesiona per fer una nova incorporació. Això és el que pot fer ara el Barça, i aquí hi ha dues opcions: o anar ràpidament a buscar algú al mercat, però ha de ser un futbolista lliure que estigui sense equip, o bé esperar-se al mercat d'hivern, i aleshores aquí el ventall d'opcions sí que s'ampliaria. De tot plegat, n'ha parlat el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, que hi té força a dir en aquest sentit, i recorda que el reforç que pot incorporar el Barça no només ha de ser un porter, és a dir, no ha de ser un jugador que ocupi la mateixa posició que el que s'ha lesionat, si pot ser, sinó que pot ser de qualsevol demarcació.
Yo no sé de toda esa cuestión, si la dirección deportiva piensa todo eso, si confían que siga el portero suplente, no lo sé. Entonces, tiene esa posibilidad de incorporar. Sé que no es obligatorio que sea un portero, ¿no?
Per tant, el Barça podria aprofitar per seguir amb els dos porters que té ara en plantilla i fitxar un jugador d'una altra posició i reforçar-se per una altra banda.
Hauria de ser un jugador que defensi molt bé.
Sí.
Que no els hi arribi gaire feina els dos que es queden. encara hi ha diferències entre la lliga femenina i la masculina, però a la femenina el nou conveni col·lectiu és a prop de ser realitat, no?
Sí, n'hi haurà moltes de diferències encara, però una miqueta menys. Hi haurà un nou conveni que és molt a prop de tancar-se, de firmar-se, que substituirà el que és actualment vigent, que data del 2019, preveu aquest nou conveni millors condicions per a les futbolistes pel que fa al que seria el salari mínim, també pel que fa als protocols contra l'assetjament sexual o bé laboral, a les ajudes i permisos de maternitat i embaràs, entre d'altres beneficis. Aquests serien els més destacats. Després hi ha més lletra petita. Amanda Gutiérrez, que és la presidenta del Sindicat de Dones Futbolistes FutPro, que ha estat el principal impulsor d'aquest nou conveni, malgrat tot, creo que encara queda força camp per córrer, com ara comentàvem.
Estamos viendo que todavía hay clubes que invierten muchísimo dinero, que están obteniendo resultados, pero luego hay otros que una jugadora se lesiona y no le pagan ni el tratamiento médico. Entonces, mientras sigas teniendo estos contrastes, yo creo que no podemos decir que tenemos una liga profesional.
És un exemple flagrant, aquest.
Sí, hi ha clubs que la portera Ter Stegen, la situació de Ter Stegen en segons quina portera les passaria magres.
A anar a títol personal a cobrir-se aquesta baixa, no pas per part del club.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Saps, m'han parlat molt i molt bé de tu. Veuràs que som gent de tota mena. D'arreglar el món amb un aperitiu i de descobrir la ciutat fent esport o passejant. Alguns treballem pel mar i des del mar. I d'altres ens mengem el món navegant o a través de la carta d'un restaurant. Com m'alegro que ja siguis aquí. Benvingut. Nou Port Olímpic, Ajuntament de Barcelona.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
19 de març del 2008.
I el número de la sort, el...
L'11.
Cago amb l'ou.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Si t'està agradant aquest fragment, suposo que t'està passant el mateix que el nostre convidat la primera vegada que va escoltar això. Àlex Oller, bona nit, benvingut al Catalunya Nit.
Bona nit.
A veure, estem escoltant Lady Macbeth, però d'Absensk. I aquí ja vull fer un primer apunt sobre la llengua russa. Ara ens endinsarem en aquesta òpera de Shostakovich. Però fixeu-vos, Tsensk, aquí hi ha 7 lletres i només una vocal. Això ens ho complica molt tot, eh? Però bé, estem parlant d'una òpera de Shostakovich amb la qual inaugurareu el dimecres la nova temporada...
Temporada de Liceus.
Exacte. Sí. Com us veu de cantar? Perquè d'entrada sembla una tria arriscada. Com veu escollir aquest Lady Macbeth de Tsensk?
Bueno, és una declaració d'intencions, no?, per part del Liceu. De començar amb una peça com aquesta, una peça del segle XX. Però, bueno, avui hem fet el general, el públic estava entusiasmat, perquè és un descobriment per molta gent.
Sí.
I és una obra meravellosa. És una obra que s'estrena en 1934, no?, al Teatre Malin de Leningrad, amb un gran èxit.
Sí.
I 2 anys després es fa la reposició i apareix aquesta crítica fatídica, no?,
sí,
en el Prado, en el diari oficial del Partit Comunista, acusant la música de paravada, decadent, burgesa, formalista, i aquí es tronca la carrera d'aquest gran geni,
sí,
perquè no va fer cap altra òpera.
El titular del Pravda deia caos en comptes de música. Diuen que, com has dit tu, va voltar dos anys sense cap problema, però aquell dia que s'estrena el Bolshoi diuen que allà hi havia Stalin i no li va fer un pèl de gràcia pel que sigui, i aleshores el diari oficial va escriure el que va acabar sent una mena de condemna per Shostakovich.
I tant, ell va temre per la seva vida o que el deportessin a Sibèria. Mira el seu amic Meyerhold, no?, que el van fusilar.
Sí, sí.
De totes maneres... és una peça que vull dir que jo crec que era prou crítica ja quan l'escriu el Nicolai Lescaut,
sí.
No, de l'època tsarista prerevolucionària ja era crítica. Ell diu que, vull dir que el que ha volgut fer és una crítica d'aquella època, però en definitiva el règim considera, no, que d'alguna manera també està criticant, doncs, la Rússia comunista, no?
Sí, sí.
I curiosament, després de tants anys, no? Vull dir, ara jo crec que segueix igual de vigent l'obra.
I tant.
És una denúncia cap al patriarcat, cap al masclisme, no?
Això et volia preguntar, perquè ho deies del segle XX, però la fa el 34 i hi ha masclisme, hi ha fins i tot el debat de com ha de reaccionar una dona davant de la violència. Vull dir que la temàtica, el llibret, és molt actual.
Sí, home, completament actual, lamentablement, des de màxima actualitat. Però aquí el Shostakovich juga amb la idea de que d'alguna manera puguem entendre la protagonista. Aviam, no la disculpem perquè s'acaba carregant a tres,
sí,
persones,
ja,
no? Però sí que vol que empatitzis, no? I això es veu clar en el moment en què ell treu de la novel·la del Manon Lescaut l'assassinat del nebot del Boris, no? El nen petit amb possibilitat d'herència, doncs això ho treu. També treu el fet que ella estigui embarassada del Serguei i quan entra a la presó doncs, dona el nano i diu el diable amb ell, no? Tot això ho treu. En canvi, potencia molt doncs, una escena que no està al llibre, que és la comissaria de policia, que són uns corruptes... Ens mostra una societat realment amb franca decadència.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Tu ets el director d'escenes, una producció pròpia. D'entrada, suposo que molts dels cantants que han vingut són russos i russes. Això representa un problema a l'hora de dirigir, o no?
No, la dificultat d'aquesta peça està, que és una peça amb molta acció, és una peça molt cinematogràfica. Vull dir, ell pensa que havia begut del llibre, no?, aquest de l'Einstein, no?, sí. El principi del cine, no?, que deia muntatge i atracció. Aquesta idea del muntatge, que ja ho té en el nas, amb la seva òpera, sí, anterior. La dificultat està en que l'acció amb el cantar. Uh-huh. Perquè aquí hi ha de tot, no? Vull dir, hi ha assassinats, violacions, vull dir, de tot tipus d'acció, vull dir que està a l'obra, no és que me l'inventi jo. I cantar-ho, hi ha un tema físic de cantar i de moure't, que és molt complicat. Cantants hi ha de tot arreu, hi ha de russos, la Sara és americana, el Pavel que fa de Serguei doncs és txec... Hi ha dos països, i també hi ha diversos catalans.
Canten en rus, això sí.
Canten en rus, sí.
Això sí, que ja té el seu mèrit. El que sí que hi ha a la teva petjada, evidentment amb tot, suposo, encara l'hem de veure, però una de les coses que he vist és que els hi has posat un llit d'aigua, no?
Sí, hi ha 10.000 litros d'aigua a l'escenari, que al final no és que sigui molt, són 3 dits d'aigua, però suficient com per potenciar aquesta metàfora de que tots hi tenim els peus a dintre, en aquesta societat.
I van amb catiusques o què? O no?
No, van amb les sabates normals, perquè l'aigua és un element que, diguem-ne, per tota la gent, diguem-ne, per tots els personatges, com si no existís. Uh-huh. Solament ella la toca d'una manera simbòlica al final de l'obra, quan diu en el bosc, en la profunditat del bosc, hi ha un llac d'aigües fosques, fosques com la meva ànima, no?
Uh-huh. Tenim la direcció d'escena, que és teva, la direcció musical del Josep Pons. Quina és l'esfera de cadascú? És a dir, tenim una soprano o un tenor cantant, però també interpretant. On entres tu i on entra el director musical?
Bueno, amb el Josep és que la primera òpera, que era una cantata escènica, l'any 86, l'Atlàntida de Manuel de Falla, la vam fer amb ell, el Carlos Pedrissa i jo, sí, al Festival de Música i Dansa de Granada. I després és que he fet el Don Quixot a Barcelona, hem fet el Tristan Isolde, el Pelias de Melisande, Vull dir que ja tenim una relació de molts anys i llavors és un plaer, perquè és fantàstic treballar amb el Josep. És molt generós i, home, sí, clar, amb un director d'escena i musical, bueno, sempre hi ha aquesta cosa que està una mica lluny, no porta... Però en el cas de el Josep ens ho entenem perfecte.
Clar, tu li podries dir, els vull al fons de l'escenari, no, jo vull que sonin més a prop, això, aquest sí. tipus de discussions...
Bueno, però això arribes amb un consens, no?
Clar que sí.
Però amb el Josep no hi ha cap problema, de veritat.
Molt bé. Abans has parlat del Nas, que és una òpera de Shostakovich, també a partir d'un...
Conte
del
Gogol.
Molt divertit, d'un Nas que cobra vida pròpia, i ara estava pensant que tu, aleshores, has dirigit totes les òperes de Shostakovich. En té una altra, crec, però en feia moltes que no va arribar a acabar. És a dir, va fer molt poca òpera perquè després de l'escarment que li va provocar aquesta...
Òperes que representin d'ell és el Nas, que jo la vaig poder fer fa 4 anys a l'òpera de Copenhague, una coproducció amb Brussel·les, i aquesta de Lady Macbeth. Quan em fan artista resident, el Víctor García del Liceu, el Víctor García Gomara, em va dir, bueno, escolta, farem la Norma al Covent Garden, el Trovatore de París, la Bohème de Turín i el Pelees, que venia de Dresden. Però, bueno, escull una peça, què t'agradaria fer? 5 segons, Lady Macbeth de Mensch.
Ho tenies claríssim.
Claríssim, claríssim. Per la música, perquè és una música meravellosa, és com una banda sonora. Vull dir, veu, jo crec, realment del cine, no? I l'obra és que és un thriller. És un thriller social, no? És una tragicomèdia, perquè també hi ha moments, no?, que la música et porta cap a una cosa una mica... Doncs un punt còmic, sense ser còmic, tragicomèdia, no?
Sí.
Però, vull dir, passes per tot tipus d'emocions. És una peça... Jo sempre ho dic, pots tancar els ulls i escoltar la música i pots imaginar el que està passant en escena. És brutal.
I té aquest punt de descoberta, perquè estic segur que de moltes òperes podries posar alguna ària i el gran públic la reconeixeria, i aquesta potser encara l'hem de descobrir la major part del públic.
Avui que ha vingut, bons amics, família i, bueno, i convidats del Liceu, estava al teatre de Gom a Gom, estava ple, i una de les coses que tothom deia, però quina música meravellosa, molta gent, al millor que no són tan, en fi, no són tan forofos de l'òpera, però deien molt, escolta, és la millor òpera que, a nivell musical, que he escoltat mai.
Uh-huh.
És que és brutal.
Abans dèiem el Nas, la veu fer amb la Fura dels Baus, si no m'equivoco, 45 anys de la Fura, i ara parlarem després d'esport i amb esportistes que han tornat dels Jocs de París. Tu que vas crear aquell mar mediterrani a l'estadi Lluís Companys, t'he de preguntar què et va semblar la inauguració dels Jocs de París, perquè hi va haver certa polèmica aquí. Et va agradar a tu o què?
No.
No et va agradar. No, allò dels barcos, aquells barcos...
Bueno, em semblava que no tenia ritme, no? Que era una mica una postal de París, però no hi havia un fil conductor, mentre que les últimes Olimpiades que s'han anat fent, no? La de Londres, inclús la que va haver-hi a Grècia, o inclús la de Beijing, no? Crec que era més un espectacle, com el que vam fer nosaltres, no? Nosaltres en aquell moment vam ser innovadors, no? Perquè abans del que vam fer nosaltres era molt Walt Disney i tot. Nosaltres vam inventar una història, la història central del, no?, de la carrera fundacional de l'Hèrcules, el vaixell amb els curetes, bueno, la mitologia grega, que és algú molt del Mediterrani. Ah. Això em va semblar que no hi havia un fil conductor. La Lady Gaga, no? En fi, coses sueltes. No dic que estigués malament, però bueno, jo, que vinc del món de l'espectacle, com a espectacle em va semblar pobre.
Aquí ens va tocar seguir-ho aquell dia, que estàvem explicant les notícies, i és veritat que, com a mínim des d'aquí, a través de la televisió i entre que poluïa i tot plegat, ho vam trobar molt desangelat.
Bueno, no emocionava, sí. No? Jo crec que un espectacle d'aquestes característiques t'ha d'emocionar, sí. T'ha d'explicar alguna cosa.
Parlant d'emocions... Tu encara passes nervis i tot davant d'una estrena o no, com aquesta que tindràs dimecres de Lady Macbeth?
Sempre. Jo crec que el dia que no passi nervis, malament. Ah. Bueno, perquè és com un part, i portes des de l'encàrrec, en aquest cas perquè es tenia que fer a l'època del Covid i es va posposar 2 anys, no? Però clar, sempre un projecte te'l demanen 2-3 anys abans, és un procés llarg, no és que estiguis sempre treballant, estàs compaginant amb altres coses, no?, amb altres feines. Però de sobte, clar, t'arriba aquest mes i alguna cosa d'assajos i és com molt ràpid, no? Ho has de lligar-ho tot en molt poc temps i, llavors, clar, sempre tens el nervi de que ho vegi la gent. Però avui ens han tret una mica aquest coquet, el fet de veure el teatre ple i l'entusiasme amb què la gent, doncs, l'ha aplaudit l'espectacle, bueno, ens deixa bastant tranquils.
I si hi hagués molts nervis, sempre podries pensar com de malament ho devia passar a Shostakovich quan allà hi havia Stalin. Segur que el teu serà molt més fàcil. Que tingueu molt bona temporada al Liceu i que vagi molt bé aquest Lady Macbeth.
Moltes gràcies.
Que serà un plaer d'anar a veure, també.
Invitar a tothom que vulgui vindre, que serà un gran descobriment.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Toni Padilla, bona nit. Avui entres amb òpera, eh?
Sí, i abans sonava el Rosenvals, el vals rus de Shostakovich.
Sí, la suite número 2.
És cosa teva, no?, perquè els temes russòfons...
Bueno, són casualitats. Mira, avui tema rus, perquè així comença la temporada del Liceu, i aquesta setmana hauré de tornar a parlar de tema rus perquè Julio Manrique ha triat la gavina de Chekhov. Però no té res a veure amb mi.
O sigui... Un dia em deixaràs... que faci un especial només de la passió esportiva de Shostakovich.
Sí, i
tant. De llarg, el compositor de música, que era més aficionat al futbol, i hi ha una anècdota reial d'un dia que encara a Leningrad, a Sant Petersburg, estava fent un concert i la gent esperava que duraria 3 hores, i al cap d'una hora va dir, s'ha acabat, i va marxar. Tothom es va quedar com, hòstia, on marxa? I és perquè hi havia un partit de futbol molt important i no se'l volia perdre.
Doncs...
I tenia totes unes llibretes amb estadístiques i va arribar a fer d'àrbit de futbol.
Imagina't, doncs ho podem fer, i tant que sí. Mira, l'excusa pot ser el dia que acabi el Lady Macbeth d'absents que al Liceu, podem fer-ho. Avui, per això, hem vingut a parlar dels Jocs Paralímpics, que... jo aquí davant, que ho veia sovint mentre s'estaven fent, al·lucinava amb les coses que veien que podien fer aquests esportistes que tenen alguna discapacitat però que són capaços de moltíssimes coses, de fer-les molt millor que molts de nosaltres. Sempre lamentem, però, que no tenen gaire seguiment, que els mitjans de comunicació no els hi donem tota la cobertura que hauríem de donar-ne, i tu i jo en són responsables perquè en formem part, però tu ets cap d'Esports de l'Ara.
Ja no, ara m'encarrego de temes especials, però sí que és cert que som culpables, la premsa, de no fer un seguiment, que som molt esclaus de les estadístiques, de les audiències, i quan hi ha un tema que funciona, tira. I admeto que em fa una mica de vergonya, i per la part que em toca, doncs, soc responsable de no haver aconseguit canviar prou coses en el que depenia de mi, quan em comparo potser amb altres països. No? Quan veus la premsa de llocs com el Regne Unit, com Alemanya, com França, Itàlia també, fins i tot crec que tenen molta més varietat poliesportiva i que han pogut cobrir els Paralímpics millor que no pas nosaltres, on aquí és cert que el futbol jugat per homes adults tira molt. És cert que tenim aquest gegant, que és el Barça, que tira molt, però fins i tot en altres disciplines esportives crec que hauríem de ser una mica més oberts de mires i trobar altres històries per qui són, no? Sobretot perquè també ens hem de preguntar què volem fer quan informem. Si volem informar només d'una novetat, si volem fer merder i fer debat, o si també volem buscar tipus d'històries que inspirin, no?, les persones que estan a casa, les facin sentir millor.
Sí, perquè aquests esportistes, allò d'esforç, dedicació, treball, més que ells, segurament, pocs.
I tant. De fet, ara se m'ofaran a moltes persones, però bueno, he vingut aquí a fer una mica de merder. A vegades penso que...
Acabes de dir que no volies merder, ara vens a fer merder.
Sí, doncs va, vinga. És tard. No, a vegades penso les hores d'entrenament que es dediquen, i jo sóc una persona que he crescut amb el futbol, els futbolistes són dels que entrenen menys i dels que menys sacrifici hi ha.
Sí.
I és un esport que fins i tot si tens un mal dia, com quedes molt cobert dins el col·lectiu, et pot tapar, no? Llavors penses, hosti, hi ha esportistes d'altres disciplines que estan treballant moltes més hores, amb més sacrifici i amb més complexitat, i els hi fem menys cas, no? Però bé, és...
Suposo que en algun moment per això no se'n feia gens de cas i se n'hi va començar a donar una mica, no?
Sí, per entendre quan neix el fenomen que encara anomenem els Jocs Paralímpics, òbviament ens hauríem d'anar a l'Europa d'entreguerres. Crec que és un moment en què, gràcies a la ciència i a les humanitats, és una època en què neixen alguns dels fantasmes més terribles que hem tingut al segle XX, perquè neix el feixisme, que està molt relacionat amb aquesta història,
però també neix una sèrie de gent excepcional que entenia que gràcies als avanços de la ciència podíem deixar de tractar com es tractaven les persones que tenien discapacitats diferents, no? En aquest cas ens farem un viatge amb el temps, no? Imaginem que anem als anys 20 a la regió de Silèsia, avui en dia és Polònia, en aquella època de part de l'imperi alemany. La gent que hi ha estat sap que és una zona que hi ha moltes mines de carbó, i aquí hi havia un jove estudiant de medicina que era el Ludwig Gutmann.
Aquest nom ens sona,
eh? Gutmann? Sí, sí. Fundació Gutmann?
Sí. Té relació? Sí.
Sí, la Fundació Gutmann que tenim aquí a Catalunya, un centre pioner en l'ajuda a persones que han perdut la capacitat de caminar o tenen problemes d'esquena, es diu Fundació Gutmann en homenatge a aquest home, en Ludwig Gutmann, que era aquest metge d'una família relativament modesta, que hi feia pràctiques de medicina cada estiu i treballava sobretot en miners. Llavors, quan tenia 17 anys, ell va tractar un miner que havia perdut la mobilitat a les cames per culpa d'un accident a la mina, i ell diu, bueno, hem d'intentar, doncs, ajudar aquest noi. I va arribar el metge a Batal i va dir, deixa l'estar, que aquest en dos mesos està mort. Dit i fet, va morir. I ell explicava que va quedar molt colpit per la mirada d'aquell noi que el mirava com dient, ajuda'm.
Clar.
I no ho va poder fer. Llavors va decidir dedicar la seva trajectòria professional a ajudar sobretot les persones que havien tingut accidents a l'esquena i a les cames. I dit i fet, i va aconseguir-ho, i als anys 30 crea a Alemanya una clínica pionera que sobretot treballava amb miners i amb veterans de la Primera Guerra Mundial, i en molts casos va aconseguir que recuperessin molta mobilitat. Va arribar a treballar amb més de 300 persones a la zona d'Hamburg, i era realment el gran expert d'Europa, anava a conferències, anava tot bé, fins que va pujar al poder cert austríac baixat en bigoti,
sí.
I el Ludwig Gutmann, això no ho he dit, era jueu. Per tant, de sobte, el millor especialista en problemes d'esquena del món era alemany, però jueu, per tant, el règim no el volia. No? Com era tan conegut, hi ha un moment que no gosen tocar-lo, i ell això li permetà salvar la vida, fins i tot aconseguir passaports a moltes persones que tenien les clíniques, però hi ha un moment que la situació és insostenible, perquè, òbviament, doncs, les lleis racials dels nazis prohibia a un metge jueu tractar persones que no fossin jueves. I aquí hi ha un gir de la història molt curiós, que li salvarà la vida, que és el 1939, el dictador de Portugal, l'Antonio Oliveira de Salazar, que també era feixista, es veu que un dels seus millors amics va perdre la mobilitat de les cames. I va començar, doncs, a enviar telegrames a tots els seus amics, que eren Mussolini, Franco, Hitler, tenien uns amics molt especials, Salazar.
Sí, i sí, dient, això, un grup de WhatsApp d'aquesta gent devia fer
una por. Imagina't, faria una mica de por, no? Potser a Elon Musk li agradaria una mica. Sí. La qüestió és que envia aquests missatges i dient, algú té algun metge especialista? I Hitler diu, jo en tinc un aquí, és que és jueu, però te l'envio. I les condicions que fica el Gutmann és, jo aniré, però m'emporto la família. I així salva la família. Aconsegueixen passaport per anar a viure a Portugal, fan bé la seva feina, i des de Portugal ell ja té molt clar, amb l'inici de la Segona Guerra Mundial, que no torna a Alemanya, ja veu que està passant amb la solució final, i aconsegueix, amb l'ajuda dels serveis secrets britànics, anar a viure al Regne Unit, on, a partir del 1943, el posen al capdavant d'una clínica que comença a treballar amb els milers i milers de joves soldats aliats que tornen del front, doncs, amb problemes de mobilitat. No? Llavors, crea una clínica, que és la clínica de l'Hospital de Stoke Mandeville, a la zona de Buckingham, que es davant d'ara, doncs, el centre pioner en aquestes disciplines. 1948, Pau, primers Jocs Olímpics després de la Segona Guerra Mundial, que es fan a Londres, els Jocs de l'Austeritat, i aquí el Gutmann entén que aquests Jocs Olímpics poden ser una bona idea per organitzar una competició esportiva dins d'aquesta clínica. Fa sobretot tiramarc amb soldats que van en cadira de rodes. I com agrada molt la idea, decideix fer un segon cop el 1952, el primer cop que convida també veterans de guerra d'altres països, sobretot dels Països Baixos i Israel, i crea com una primera competició pionera en diferents disciplines, i tenim fins i tot un document en què ell explica per què creia que s'havia de fer.
Són molt importants, tant des de la part física com de la psicològica, però el més important és des del punt de vista de la integració a la societat.
Sí, aquí tenim la llavor dels Jocs Paralímpics.
Correcte. Ell comença, doncs, a demanar suport dins de la família olímpica. La família olímpica el que li diu és que no es poden crear els Jocs dins de l'estructura olímpica, pues que es pot crear una ciutat paral·lela, que caminin de bracet, i trigarà una miqueta. Es fan als anys 50, sempre aquest lloc de Stoke de Mandeville s'organitzen diferents competicions que seran els pioners, però els primers Jocs Paralímpics com a tal són els de Roma el 1960. I en aquest cas hi ha sobretot amb persones que tenien problemes de mobilitat, amb cames i esquena només. I mica en mica creix, i el 76, per exemple, és el primer cop que participen atletes amb problemes de visió o amputacions. A partir d'aquí no ha deixat de créixer fins a arribar als Jocs de París.
Sí, i als Jocs de París hem gaudit molt gràcies a persones com les que ens acompanyen avui aquí a l'estudi. Ens has posat molt bé en context per poder-les ja saludar. Tenim a l'Helena Congost, atleta maratoniana. Bona nit, Helena.
Hola, bona nit.
I la Núria Marquès, que és nedadora.
Hola, bona nit.
Bona nit a les dues. A veure, començarem per tu, Helena, que diria que has viscut un dels moments, no sé si dir-ne dramàtics, imponents i impactants dels jocs. Escoltem primer aquest fragment de la retransmissió de la teva arribada.
Rostro de mucho cansancio, sobre todo por parte de Mía Carol Bruguera, de este hombre de 57 años que va a conseguir también guiando a Helena Congost, a la atleta catalana. Una medalla de bronce en estos Juegos Paralímpicos, la última medalla de la delegación española en atletismo en estos Juegos.
Y está con muchísimos problemas. Sí. Mía Carol Bruguera, pero cruza la línea de meta. En tercera posición, Helena Congost. Vaya registro.
Tercera posició. Diuen que la tercera millor marca que s'havia fet mai a la marató, perquè va ser molt ràpida, primera i segona també. Arribeu tercers, fins i tot en aquesta locució donen per fet que sou tercers i que, per tant, la medalla de bronze és per tu. Què és el que va passar?
Res, estàvem portant una cursa perfecta. De sobte, al quilòmetre 30, en Mia, que és el meu guia, em comunica, no?, que té problemes. A més, com que hi havia molt públic, ho ha de fer a crits, que quasi jo no hi podia sentir el que em deia. Comença a cridar que afluixi, que té dolors, que si segueixo tan ràpid que el tiraré al terra. Llavors afluixem, la medalla ja era nostra, no? A falta de 12 quilòmetres portàvem 2 minuts i mig a la quarta atleta. Per tant, vam intentar gestionar aquesta fatiga i aquestes rampes que ell tenia. I res, ja estàvem quasi a línia de meta, se li van enrampar les dues cames alhora i el que em surt a mi de dintre és anar-lo a aguantar i en aquest moment se m'escapa la corda que ens uneix. Res, un segon, però lo suficient perquè després de mitja hora d'acabar la cursa la delegació japonesa reclami la medalla per la seva atleta, que era la quarta, que va arribar a 4 minuts de mi.
Si l'atleta no hagués recorregut, no t'haguessin pres la medalla. És a dir, allò d'ofici no hagués intervingut ningú, en teoria.
No, el resultat era oficial i ja estava. Era bronze, després vam fer tot el camí, no?, tota la ruta de la premsa internacional i nacional i el resultat era oficial. Van fer una reclamació, vam intentar reclamar-la nosaltres també, però el jutge a la prova només es va basar en que la norma és la norma, que la corda no es pot deixar anar sota cap concepte i que, per tant, no rectifica la seva decisió.
És evident que aquest deixar la corda no et va donar cap avantatge, és a dir, que no vas anar més ràpid, que no vas fer res, al contrari, vull dir, en tot cas potser una mica més lenta, és a dir, és evident que haguessis sigut tu la tercera. Què et sembla aquesta decisió?
Aquesta norma està feta perquè fa uns anys els atletes de velocitat que corren dins de l'estadi olímpic, dins de la pista d'atletisme, els últims 20 metres es podien deixar anar. Llavors, molts atletes i molts guies van professionalitzar una mena de catapulta que l'última abraçada que feien abans de deixar-se anar, l'atleta guia, que normalment és molt més fort que l'atleta sec, en aquest sentit, doncs empenyia l'atleta i, per tant, van començar a haver accidents, primer perquè els que feien molt bé la catapulta potser guanyaven, però altres atletes es desviaven i es sortien del seu carrer, guies que venien per darrere molt ràpid s'emportaven atletes que no anaven tan ràpid, i com que van començar a haver conflictes d'aquest tipus, van dir, mireu, ho evitarem posant la norma, que ningú es pot deixar anar de la corda i així no es faran aquesta mena de catapultes. Clar, en aquest cas, això no existeix, en aquest cas no hi ha cap benefici, llavors a mi em sembla desproporcionat. Crec que les normes estan per complir-les, però aquí l'esperit de la norma es perd i les persones estan per interpretar-les, no?, i per veure el context en el qual es donen les situacions.
Tu vas arribar a parlar amb l'atleta japonesa?
No.
I tampoc ella t'ha dit res després?
No.
Uh-huh. Suposo que això que diré ara no t'acaba de compensar del tot, però de medalles ja en tens unes quantes, això sí. Quants Jocs Olímpics portes tu, 5?
Sí, aquests eren els 5ens.
I quines medalles tens?
Doncs a Londres 2012 vaig fer plata al 1500 i a Rio 2016 vaig guanyar la primera marató en uns jocs.
Uh-huh. Quina és la diferència entre tenir medalla o no a nivell d'ajuts després per poder seguir entrenant i aquestes coses?
Home, doncs ja només per la medalla hi ha un premi econòmic bastant gran. De fet, aquest any era la primera vegada que s'equiparaven els premis olímpics i paralímpics. I després la beca, no?, que és el sou mensual que els esportistes tenim com a qualsevol treballador. Llavors, clar, a nivell econòmic pues, suposa una estabilitat familiar, no?, i personal que et permet seguir fent la teva feina.
Clar. Aquesta beca al final sí que... el Comitè Olímpic Espanyol o les autoritats competents sí que van accedir a seguir-te-la mantenint, eh, que sí?
Sí, sí, de fet, el mateix dia, gràcies a la pressió mediàtica i als mitjans, doncs van fer ja un comunicat dient que la beca me la concederien. També m'han dit que paciència, calma, perquè s'ha de fer un panell de decisió, s'ha de reunir el Consejo Superior de Deportes amb el Comitè Paralímpic Espanyol, però m'han assegurat que la tindré, per tant, podré continuar, espero, 4 anys més.
Vols anar als següents jocs?
Sí, m'he de treure aquesta espineta.
Molt bé. Agafeu-vos fort tota l'estona, passi el que passi.
Sí.
Com vas entrar tu en el món de l'esport?
Doncs de petit a l'escola. Ja fèiem competicions de cross, se'm donava molt bé, em sentia bé, i ja de seguida la típica em pregunta, no?, de què vols ser de gran, jo sempre deia que seria atleta.
De petita ja tenies la mateixa discapacitat visual que ara, exactament igual o no?
Sí, l'únic que és degeneratiu, llavors això va perdent, però sí, sí, és de naixement.
Molt bé. Al teu costat hi tenim la Núria Marquès, que és nedadora de Castellví de Rosanes. Benvinguda.
Hola.
Tu sí que vas tenir medalla. Més
sí,
d'una.
Sí, sí, sí. Sí, sí, vaig guanyar 3 medalles, 2 de plata i 1 en bronze... i en 2 proves individuals i 1 per relleus d'equip.
Molt bé. Com vas entrar tu en el món de la natació?
Bueno, de molt petita, jo també, bàsicament. Quan tots els nens comencen a aprendre a nedar, no?, als 3 anys m'hi van apuntar a cursets els meus pares, inclús una miqueta abans amb nadons, i a partir d'allà, pues, la veritat és que no he deixat l'aigua, per així dir-ho, no? Als 9 anys vaig començar a competir, i als 13 estava ja fent campionats internacionals. Als 14 va ser el meu primer europeu.
Tu vas néixer ja amb un problema a la cama.
Sí, jo vaig néixer amb una malformació al fèmur de la cama esquerra.
I els teus pares van pensar que nedar t'aniria bé?
Sí, bueno, va ser una mica... Jo crec que el conjunt entre anar al metge, no?, i que al final a tots els nens els diuen pues és bo per la salut, nedar, aprendre... I després, a part... Jo crec que els meus pares tenien ja una petita intenció, no?, de portar-me a la piscina, perquè tant jo com el meu germà hem sigut nedadors els dos. El meu germà se'n va anar cap al waterpolo i jo em vaig quedar a la natació, però sempre hem sigut molt del món d'aigua. Llavors, una mica per això. Al final també jo crec que la natació, l'aigua, a mi m'ha portat moltes coses, molta llibertat. És un medi en el que em movia molt bé i jo crec que per això tampoc l'he deixat mai de banda.
Quantes medalles tens en total en Jocs Olímpics?
Doncs actualment en tinc 7. 7 medalles. Vaig començar els Jocs de Rio el 2016.
A Castellví de Rosanes no hi deu haver gaires campions olímpics.
No, què va. I la veritat és que per mi és un honor poder portar el meu poble per tot el món. Al final és un poble molt familiar, no?, per així dir-ho. M'han recolzat molt des dels meus inicis. I bueno, cada cop que he tornat d'uns jocs, Rio, Tòquio, ara París, m'han fet una benvinguda que, bueno, ni jo mateixa m'ho esperava, i cada any em sorprenen amb una cosa nova, llavors els estic eternament agraïda.
Deu ser que t'ho mereixes. Com es diu la piscina del teu poble?
Núria Marquès, sí, sí.
Es diu Núria Marquès.
Exacte.
Molt bé. Per tu, quan guanyes una medalla, també passa com en el seu cas, representa també la via per poder-te dedicar exclusivament a això, o com compagines tu? No sé si estudies i nades, o si treballes i nades, com ho fas?
Sí, nosaltres, bueno, tots els esportistes del Comitè Paralímpic tenim més o menys les mateixes ajudes segons pues, la medalla que fem, no?, o la posició en la que quedem en el campionat de referència de l'any. I bueno, una mica això, al final sí que ens permet viure en el moment. Sí que és veritat que tots, jo crec que som bastant conscients que a la llarga pues, no ens permetrà viure el reste de la nostra vida, no? És com una feina, i jo actualment estic estudiant fisioteràpia, em queda mig curs de la carrera, que també és algo que m'he anat traient poc a poc estic fent mig curs per any perquè entrenem moltíssimes hores i bueno, fer una carrera presencial és bastant complicat en aquest sentit.
Quantes hores entreneu al dia?
6 hores. Jo entreno 6 hores. 4 hores a la piscina i 2 hores al gimnàs.
Déu-n'hi-do. I tu, Helena?
Depèn el moment de la temporada, però quan preparem marató són molts quilòmetres i sí, molta dedicació.
Mm-hmm. La Vila Olímpica de París estava adaptada?
Sí, sí, sí. De fet, es van sentir moltes queixes als Jocs Olímpics. Fins i tot van sortir imatges del campió olímpic d'alçada i de perxes dormint en un parc i moltes queixes pels llits, però realment, bueno, jo ho vaig trobar correcte.
Tu vas estar bé, i tu, Neus?
Sí, igual. La Villa estava bé. Em va semblar bastant semblant a la de Tòquio, a l'anterior. Era, bueno, al final jo crec que jo personalment, no? Vas amb tantes ganes en un campionat d'aquestes dimensions i és algo tan especial que només ho vivim un cop cada 4 anys que potser no t'hi fixes tant en el que són els detalls, no? En aquest sentit. Nosaltres també vam tenir la sort que al ser al setembre allà a París no feia tanta calor, no? Potser els Olímpics sí que van agafar una onada més de calor, llavors jo crec que vam estar bastant bé. A mi sempre m'ha semblat espectacular totes les villes de tots els jocs, les he agafat amb molt de carinyo i la veritat és que no tindria cap queixa de res en aquest sentit.
Us ho passeu bé als Jocs Olímpics?
passar-ho bé és un moment molt tens, no? De molta pressió, perquè al final t'estàs jugant tota la teva feina, almenys jo, en una prova. La Núria encara té l'oportunitat, no? de saltar diverses vegades a la piscina, però és un moment de pressió, llavors jo com passar-ho bé, estàs allà molt concentrat i al final vas a treballar i vas a demostrar, no? El que has estat sembrant molts mesos.
Sort que no fa 100 metres llisos, si no, imagina't la sensació. Tu tens quilòmetres aquí per anar-te adaptant. Us sembla que els mitjans de comunicació donen molt poca cobertura en general a l'esport paralímpic durant els Jocs i més enllà dels Jocs Olímpics?
Sí, jo crec que, bueno, ara s'està millorant molt, o sigui, és algo que jo crec que s'està treballant, que cada cop se'ns dona més a conèixer. Crec que encara queda bastant per recórrer en aquest sentit i bueno, jo he vist una progressió des de que vaig començar fins a dia d'avui, no? Sí que és veritat que potser on més he notat aquest canvi de reconeixement i no és els anys entremig d'uns jocs i els altres. És com que ens tornem una mica invisibles, no? Els jocs és una fita molt important i bueno, tothom ho reconeix moltíssim, però jo, en el meu esport, almenys, tinc mundial cada 2 anys i europeu intercalat, no? També cada 2 anys. Esclar, són campionats molt importants, també, i realment, a nivell mediàtic, se'ns coneix bastant poquet aquests campionats, no? Per no dir-te que inclús als meus amics els hi haig de dir jo que me'n vaig al campionat del món al setembre de l'any que ve, no? I em diuen, ostres, doncs ja et seguirem, no? Vull dir que es reconeix poc, també entenc que al final és una mica una roda, no? Que pues, uns han de tirar els altres, pues, els mitjans de comunicació s'han d'interessar perquè marques, empreses ens coneguin i ens puguin recolzar també econòmicament, que la gent també ens segueixi, no? És una mica una roda de tot. Per això intentem, a la mínima que pues, podem parlar, explicar les nostres experiències, fer que la gent disfruti amb el nostre esport, igual que ho fem nosaltres, no? Jo estic encantada de venir pues, aquí, com avui, o a qualsevol altre lloc i a qualsevol hora per poder això explicar i transmetre la meva felicitat al fer pues, aquest esport i poder transmetre també els valors que això em dona.
Doncs, Helena i Núria, fem una cosa. Moltes gràcies per haver vingut i us tornarem a convidar abans que passin 4 anys, ok?
Torneu a venir. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit i felicitats. Doncs se'ns està a punt d'acabar el dia. No li queden ni 12 minuts i tenim una cosa pendent grossa per resoldre. Qui ens ha estat escoltant avui aquí, al meu costat, tota aquesta estona? És una periodista i una sociòloga especialitzada en maternitats feministes i en sobirania alimentària. Esther Vives, bona nit.
Hola, molt bona nit, Manel.
Com ha anat aquestes gairebé dues hores?
Doncs un plaer, anar veient, entrant i sortint persones explicant coses tan interessants. Ha sigut molt meravellós, he après moltes coses.
Sí, n'has après alguna? Va, doncs destaca'n alguna.
Sí, aviam, diverses. D'una banda, m'ha agradat molt doncs, tota l'anàlisi que ha fet Andrea López Tomás des del Líban sobre el conflicte entre Israel i Hezbollah, el background. Trobo que ens ha situat molt bé i he après molt al respecte. Després també una dada que ha donat Javier Carbonell, el fet que Viena és la ciutat que inverteix més en polítiques que combaten la desigualtat, no
sí,
ho sabia.
A mi això també m'ha sorprès, sí.
No? El fet que fos la ciutat de sí, Viena.
No ho hagués dit mai, no sé si perquè la tinc com un lloc molt elitista o no sé això de que la gent hi va i diu que tot és molt car o el que sigui, no sé per què, a mi també m'ha sorprès, veus?
Sí, jo vaig ser-hi aquest estiu precisament a Viena i sí que és veritat que es parla molt de l'accés a l'habitatge, que hi ha molt de lloguer social també, però no sabia aquesta dada, aleshores ho he trobat interessant. Mm-hmm. Què més? M'agraden molt els temes lingüístics.
Ah, veus?
Sí, aleshores l'anàlisi on es diferenciava entre migració i migració.
Sí, l'Olga Calabés. Sí,
ho he trobat molt interessant. I també l'últim tema, tota l'explicació sobre l'origen dels Jocs Paralímpics, no?, amb el Ludwig Gutmann, m'ha semblat molt, bueno, ho desconeixia i tantes vegades que sentim parlar dels Jocs Paralímpics, doncs el fet de poder conèixer els orígens. I llavors també la dada m'ha resultat interessant de que els autònoms es jubilen molt més tard de mitja que no pas els assalariats, no? Que es jubilen 14 mesos més tard, sí. Els assalariats. Jo, que sóc autònoma, dic que anem bé.
Ja saps més o menys quan et jubilaràs. Bueno, doncs ha estat un parell d'hores prou profitoses, no?
Molt profitoses, molt profitoses.
Molt bé, que bé. Doncs estem molt contents que hagis vingut. A mi m'agradaria parlar una mica del teu llibre, aquest de Mama desobedient, amb subtítol Una mirada feminista a la maternitat. Primer, aquest concepte de mama desobedient.
Bé, jo crec que és important la maternitat, que sovint s'ha vist com una imposició cap a les dones, el fet de ser un determinat model de mare abnegada, sacrificada, cosa que ha estat així durant molt de temps, no? El model de maternitat que es va imposar a les nostres mares i àvies, doncs donar-hi una volta i reivindicar la maternitat des d'un altre lloc, la maternitat com un espai en el qual nosaltres com a dones hem de poder decidir sobre aquest procés, hem de poder decidir sobre l'embràs, el part, la lactància, si som mares biològiques, i col·locar la maternitat des d'aquest punt de reivindicar-nos com subjectes amb capacitat de decisió. Moltes vegades es tracta de manera paternalista les mares, patir moltes desigualtats, violència, discriminació i, per tant, reivindicar doncs, que hem d'acabar amb aquestes desigualtats que patim com a mares i que, per tant, són uns subjectes en capacitat de dret i per tant, reivindicar com aquesta desobediència davant del mandat de maternar, davant d'aquesta obligació. La maternitat ha de ser, evidentment, una decisió lliure i reivindicar desobeir contra aquest model de mare sacrificada, abnegada, sense vida pròpia. La maternitat com un espai de gaudi i com un espai on les dones que són mares, més enllà de ser mares, són moltes d'altres coses.
Sí. Tu, en el llibre, el vas escriure el 2019, sí. Però he vist que està triomfant ara mateix a Sud-amèrica moltíssim.
Sí, el llibre ha fet tot un camí que no m'esperava quan va ser publicat l'any 2019, que de fet el vaig escriure durant 3 anys, entre l'any 15 i l'any 18, quan el meu fill tenia 3 anyets. En aquests anys el vaig escriure, en un moment en el qual el moviment feminista no tenia el pes que té avui en dia. I per tant, quan va sortir el llibre, coincidint amb la nova onada feminista, va connectar amb el sentir de moltes dones, aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol, però també després a molts països d'Amèrica Llatina on s'ha publicat. De fet, el llibre s'ha publicat amb 10 o 11 editorials, ja perdo el compte, a Amèrica Llatina, amb editorials en general independents, i aquest any ha arribat també als Estats Units, pel públic llatí en castellà.
I vas a Nova York d'aquí res, no?
Sí, aquest any he fet tota una gira per diferents països d'Amèrica Llatina, presentant el llibre. He estat aquest any a Mèxic, Uruguai, Argentina, Colòmbia, i ara també me'n vaig a Nova York a la Feria Internacional del Libro, on hi ha moltes autores, en particular d'Amèrica Llatina, i també algunes catalanes i de l'Estat espanyol.
Ha sigut molt interessant veure les diferents portades que s'han fet a cada país. Què has escollit? Algun dissenyador local o dissenyadora local? O...
Bé, com que el llibre s'ha publicat en diferents editorials en cada un d'aquests països, s'ha publicat des de Puerto Rico, a Bolívia, a Brasil, a Mèxic, a Xile, Argentina, Estats Units, a molts indrets, a Perú. Aleshores, cada editorial escollia una dissenyadora pròpia d'aquell país. I aleshores aquesta dissenyadora també deixava la seva empremta per vincular el llibre, diríem, en el territori. Perquè està clar que és un llibre escrit per una dona blanca de classe mitja europea i cada edició del llibre en aquests països té un pròleg propi per situar-lo, escrit per mi. I aleshores la il·lustradora doncs posava la seva empremta. I jo crec que l'element a destacar és que en diverses portades del llibre que apareixen aquestes mares desobedients, algunes alletant els fills, d'altres amb els pits en l'aire embrassades, com és la portada a Xile, en moltes d'aquestes portades la mare desobedient porta un mocador verd, símbol de la lluita per el dret a favor de l'avortament, no? Perquè en definitiva aquest mocador verd el que simbolitza és que sense el dret a l'avortament no hi poden haver-hi maternitats lliures i decidides plenament.
Clar, i potser en algun dels llocs on es publica el llibre el dret a l'avortament està molt en qüestió, vés a saber.
Bueno, i precisament aquesta nova onada feminista ha fet que el dret a l'avortament passi a ser una realitat, per exemple, en determinats països com Argentina, també Colòmbia, s'han fet passos endavant. Per tant, la lluita feminista a Amèrica Llatina va molt vinculada a la lluita activa a favor del dret a l'avortament.
Jo veia que estava publicat el 2019 i ja m'havia cridat l'atenció que ja parles de coses que se n'han parlat bastant després, però potser en aquell moment no tant, però tu dius que vas escriure del 15 al 18, per exemple, la violència obstètrica. Mm-hmm. Una dona que ara vulgui ser mare, a què hauria de dir que no? Per on no caldria que passés i no hauria de passar una mare?
La violència obstètrica és la violència que pateixen moltes dones a l'hora de parir, quan són menys tingudes, són violentades, se'ls fa un necessari innecessari, una episiotomia per rutina, etc etc. Aleshores, a l'hora del part som nosaltres les que hem de poder decidir i, per tant, ens han d'informar correctament en tot moment i hem de poder prendre les decisions amb aquesta informació. I a vegades això no és així per protocols que són obsolets, perquè es considera que el que vol la mare és un caprici. Aleshores, hem de poder decidir en aquest procés i ningú ens ha de fer dubtar d'això.
Veus aquesta part del programa, que de l'informatiu, que en diem què has après, què hem après, ens ajuda també a aprendre coses a nosaltres. Ens queda una última cosa per fer. Moltes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit, molt agraïts que hagis estat aquí, que et vagi molt bé tota aquesta gira, però si et sembla et pots quedar a escoltar l'última cançó que escoltarem aquest dilluns, perquè s'acaba el dia. A veure si t'agrada.
Vinga. Som-hi. I'm so bored of these intrusive thoughts coming after me. Sick of my own voice screaming right beneath my teeth.
Entra a la llista del Catalunya Nit aquesta setmana Rainbow Overpass, un tema més accelerat que els que acostumem a punxar just abans de tancar el dia, però és tan bo que he pensat, si aquesta setmana anem a dormir una mica més excitats, què passa? No passa res. Potser ens va bé tot una mica més de guerra. Això sí, si teniu algú dormint aquí al costat vostre, perquè potser teniu la ràdio allò sota el coixí, amb auriculars. És el nou disc de Bright Eyes, va sortir divendres, és un àlbum que val molt la pena, però m'ha atrapat sobretot aquesta. Per tant, arribem amb una mica més d'energia que habitualment al moment de cedir l'última paraula. Ja sabeu que a mi no m'agrada tenir-la. Demà ens tornes a tenir aquí a les 10 de la nit. Avui li cedim a ell.
Bona nit, soc Guillem Cabestany, seleccionador espanyol d'hoquei patins, i avui ha sigut un gran dia perquè ens hem llevat molt contents, cansats, però molt contents després de d'ahir poder aconseguir el campionat del món d'hoquei patins amb un partit realment molt emocionant, amb un ambient espectacular i després de 5 setmanes de feina hem pogut recollir aquesta recompensa. Per tant, avui podem saborejar aquesta victòria i ser feliços. Moltes gràcies, molt bona nit. You won't see my brake lights flash on that rainbow overpass.